Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, totes i tots. Amb aquest programa número 475 encetem un nou mes, abril, per bé que ja estem al dia 7. Avancem en la primavera, molt freda, fins ara. A pocs dies de començar una nova Setmana Santa, un curt període de 4 dies per fer un petit descans, una aturada breu, però esperem que profitosa en el camí, sobretot pels que treballen. Els que ja no ho fan, tant els hi és. Doncs bé, aquí no ens aturem i us portem a casa cada setmana el compromís d'explicar-vos noves coses sobre òpera, acompanyades amb bona música. Ja ho sabeu. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Avui, primer programa del mes d'abril, toca, com és habitual, presentar una òpera desconeguda, descobrir-la i proposar-vos-en un tastet per tal que no pugueu dir «Ah, no sabia res d'aquesta òpera» i que, com a mínim, us soni el nom. Si us agrada o no la música, això ja és cosa de gustos. Sovint es diu que si una òpera no ha suportat el pas a la història és perquè no reuneix els suficients mèrits. De vegades és veritat, però de vegades no. Per això que pretenem és un cop al mes fer-vos conèixer algunes d'aquestes obres perquè pugueu jutjar per vosaltres mateixos. I avui, doncs, és el que farem. Hem sentit el preludio del melodrama en quatre actes Marion Delorme, amb llibret d'Enrico Golisciani, extret de l'obra teatral del mateix títol de Víctor Hugo, i música d'Amilcare Ponchielli, òpera estrenada en el Teatre La Scala de Milà el 17 de març de 1885. Abans que oblidi, us diré que hem sentit la interpretació de l'Orquestra Nacional de Montpellier-Languedoc-Roussillon sota la direcció de Friedemann Leyer. Bé, Amilcare Ponchielli és prou conegut per tots els afeccionats a l'òpera, o almenys per la majoria. Per bé que en va compondre diverses, sent aquesta Marion Delorme l'última que va estrenar, Ponchielli és el que en diríem un típic compositor d'una sola òpera, i amb això vull dir que avui en dia només una sola de les seves composicions es representa habitualment, per bé que tampoc diria que constantment. I aquesta òpera és la Gioconda, molt famosa per diversos motius, per bé que no a tothom li agrada. En la meva opinió és el que dins l'òpera italiana més es va acostar al gènere de la gran òpera francesa. Avui, com sempre, us donarem unes notes biogràfiques del compositor, l'argument de l'òpera i alguna que altra menció a les circumstàncies compositives. Abans d'anar endavant, deixeu-me dir quin enregistrament farem servir. És un enregistrament en viu fet el 10 de desembre de 2001, quan Marion Delorme es va representar en versió de concert a l'òpera Berlioz de Montpellier, a França. Intervenen la soprano Denia Mazzola Gabazzeni, Marion Delorme, el tenor Francisco Casanova, Didier, el baríton Dalibor Genis, il marchese di Saverny, el baix Carlo Cini, il signor de la Femas, la mezzosoprano Francesca Provisionato, l'Elio, el baix Frank Bard, Brichanteau, i el baix Hervé Martin, un capità i un carceller. El cor és la suma de dos, el de l'Òpera de Montpellier i el de la Ràdio Letona. L'orquestra, ja ho hem dit, és la Nacional de Montpellier, Languedoc-Roussillon, i el director musical austríac Friedemann Leyer. L'enregistrament és de la discogràfica Accord. I anem a sentir un altre fragment musical. Oh. era de l'acte primer el recitatiu i romança de Marion, Il vil io paventavo.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Emil Carré Ponchielli va néixer en el poblet de Paderno, després dit Paderno Fasolaro, i des del 1950 Paderno Ponchielli, en honor del seu il·lustre fill. Poblet que es troba a la província de Cremona, a la Llombardia, que aleshores era part de l'imperi austríac, el dia 31 d'agost de 1834. El seu pare era mestre d'escola i també organista, i d'ell va rebre les primeres nocions musicals. I el nen devia ser un superdotat perquè amb només 9 anys va superar l'examen força difícil d'ingrés en el Reial Conservatori de Milà. Entre d'altres, un dels seus professors fou el compositor Lauro Rossi, de qui vàrem parlar fa només 3 programes. Ponchielli va demostrar grans aptituds per a la composició que li varen valer el sobrenom de Il Genietto. Mentre encara estava en el conservatori, va col·laborar en la composició d'una opereta, Il Sindaco Babbeo, i va escriure la seva primera obra orquestral. Es va graduar l'any 1854 i va aconseguir el lloc de mestre substitut en el Teatro Concordia de Cremona, així com el d'organista en una església de la ciutat. Al mateix temps va començar amb els seus primers experiments teatrals, finançat per un ric de nom Bortolo Piatti. Així, la seva primera òpera fou I promessi sposi, amb un llibret en el qual hi van intervenir diverses mans, entre elles el mateix Ponchielli, i basat en la famosa novel·la d'Alessandro Manzoni, del mateix nom. L'estrena va tenir lloc el 30 d'agost de 1856 en el Teatro Concordia de Cremona amb una acollida tèbia. No fou fins al 1872 en què fou reestrenada després de ser revisada en el Teatro del Verme de Milà, que va obtenir un gran èxit.
Thank you.
No n'ha que un tempo solo és l'inici del segon acte de Marion Delorme, fragment qualificat com a coro d'introduzione estrofe, on a banda del cor hi intervenen els personatges de Brichanteau i Lelio. Segueixen Bertrando dal Bormio, que no va completar, i la Savoyarda, estrenada el 19 de gener de 1861, també a Cremona. Igualment amb poc èxit. Anys més tard, revisada amb el nom de Lina, fou presentada en el milanès Teatre del Verme. Era l'any 1877. Tampoc Roderico Rede i Gotti va tenir gaire èxit en la seva estrena en el Teatre Municipale de Piacenza el 26 de desembre de 1863. Vist que no acabava de triomfar en els escenaris, Ponchielli va haver d'acceptar el lloc de director de banda, primer a Piacenza i després a Cremona. Havent deixat per aquest motiu un extens llegat per a música de banda de vent, un gènere menor, òbviament. Igualment, el 1865, malgrat haver quedat primer, no li donen la càtedra de contrapunt en el Conservatori de Milà, que fou adjudicada al compositor i director Franco Faccio. En aquells temps ja hi havia mans negres, com veieu. Fou aquest un període amarg i ple d'incertesa en la vida de Ponchielli que va semblar afeblir igualment la seva vena creativa.
Lasciate fare.
Marquesa di Saverny e disse no marci és el finale de l'acte segon de Marion Delorme. En aquest fragment intervenen una diversitat de personatges, entre ells Didier, que és el tenor que sentíem. La veu és la del tenor dominicà Francisco Casanova, desaparegut prematurament el setembre de 2019, als 61 anys d'edat. Ho esmento perquè aquest tenor es va venir a cantar una Traviata a Sabadell, la de l'any 1991. Tornant a la biografia de Ponchielli, no fou fins al 1872 que va canviar la seva sort, amb la ja esmentada restrena di Promessi Sposi a Milà, que va recollir un gran èxit. Això marca l'inici de la seva relació amb l'editor Giulio Ricordi, que li va encarregar una nova òpera per la Scala, que seria I Lituani. La composició d'aquesta va avançar lentament, doncs Ponchielli, sempre ple de dubtes i repensant les coses, va dedicar-se també a altres composicions, com ara el ballet Le Due Gemelle, estrenat a l'Escala el 4 de febrer de 1873, i l'òpera Buffa en un acte, Il Parlatore Eterno, estrenada a l'Eco el 18 d'octubre del mateix any. Finalment, I Lituani es va estrenar el 7 de març de 1874, dirigida per Franco Faccio, el que li havia birlat la càtedra, i que fou extremadament ben rebuda, així com una segona versió, material nou, estrenada al cap d'un any. Aquesta òpera, amb llibret d'Antonio Ghislanzoni, que fou també el llibretista d'Aida, es va veure a molts llocs, fins i tot a l'estranger, havent-se recuperat en alguna representació en els temps moderns. Per acabar de completar la seva bona fortuna, el 16 de maig de 1874 es va casar amb la soprano Teresina Brambilla, membre d'una notable dinastia de sopranos, 11 anys més jove que ell, que havia protagonitzat la nova versió di Promessi Sposi, la del 1872, a Milà. Van tenir dos fills i una filla.
Dispetti tu
Il campo, finalmente, de l'acte tercer, és la escena i canzone a càrrec del personatge de l'Elio i el cor de còmics. Tot plegat va donar un nou impuls a la carrera i creativitat de Ponchielli, malgrat que el seu caràcter introvertit i insegur el portava a pensar i repensar mil vegades el seu treball, i passar també per fases depressives. I heus aquí que el 8 d'abril de 1876 va estrenar a l'Escala la que seria el seu gran èxit, l'únic perdurable que ha portat el seu nom fins a l'actualitat, La Gioconda, òpera en quatre actes amb llibret de Rigo Boito, sota el pseudònim de Tobia Gorrio, que és un anagrama del seu nom, inspirat en el drama de Víctor Hugo, Angelo Tirà de Pàdua, obra que ja havia estat a la base de l'òpera El Juramento de Saverio Mercadante, que datava del 1837, fet que va fer que Ponchielli s'ho pensés molt bé, doncs no volia fer un, com es diu avui en dia, remake de l'òpera més antiga. Els dubtes del compositor van ser continus fins a l'estrena, ja que temia que la gran força dramàtica del llibret de Boito anul·lés la part lírica, de manera que això provoqués el disgust del públic. Sí, com sigui, el pànic de Ponchielli va durar fins a l'estrena, que va recollir un gran èxit, per bé que es va jutjar l'espectacle una mica massa llarg. El protagonista masculí en el rol d'Enzo fou el cèlebre tenor espanyol Julián Gayarre, que va haver d'avisar la seva romança Cielo e Mar. Ponchielli, no obstant, va revisar diverses vegades l'òpera per les estrenes a Venècia, a Roma i a Gènova, que sembla que va ser la definitiva el 1879.
Sepolcro.
Hem sentit de l'acte tercer de Marion Delorme el duet entre Marion i Didier, Seguir mi volesti. La fama com a compositor de Ponchielli havia crescut moltíssim i va obtenir, ara sí, la càtedra de composició del Conservatori de Milà. Entre els seus alumnes il·lustres trobem Giacomo Puccini i Pietro Mascagni. A més, fou nomenat també mestre de capella de la Catedral de Bèrgamo. No obstant, la seva creativitat trobava problemes, havent començat projectes que no va acabar, com ara les òperes Olga i Mori di Valenza. A Ponchielli li pesava el fet de ser considerat el màxim compositor italià de l'època, en un moment en què Verdi aparentment ja s'havia retirat després d'Aida. Però, com sabem, aquest encara tenia coses molt importants a dir. En aquestes circumstàncies és quan Ponchielli produeix les seves dues últimes composicions operístiques. Primer, Il figliuol pròdigo, una òpera també gran, de tema bíblic, estrenada a l'Escala el 26 de desembre de 1880, amb gran èxit, però que ben aviat va desaparèixer de la circulació. I Marion Delorme, estrenada el 17 de març de 1885, que va tenir èxit de públic, però no de crítica. Com sempre, Ponchielli va fer-ne revisions i es va tornar a presentar a Brescia el mes d'agost, millorant l'èxit obtingut a Milà. El desembre del mateix any, Piacenza va caure malalt amb bronconeumònia. Portat urgentment a Milà, va morir el 16 de gener de 1886 a la prematura edat de 51 anys.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Marion Delorme, la protagonista de la qual és un personatge històric, la cortesana francesa del segle XVII, Marion Delorme, un important membre de l'altra societat de l'època del rei Lluís XIII, que va tenir per amants homes poderosos i va morir prematurament als 36 anys d'edat. Víctor Hugo va fer un drama sobre ella, estrenat el 1831, després d'estar censurat un any sencer. D'aquí en va sortir el llibret de l'òpera de Ponchielli, de la qual n'explicarem l'argument tot seguit, no sense abans sentir-ne un altre fragment musical, l'intermezzo marxa fúnebre, que encapçala l'acte quart. Thank you. primer. Som a la ciutat de Blois. Marion Delorme, cèlebre cortesana parisenca, s'ha allunyat de la seva vida per viure una història d'amor amb Didier, un simple burgès. Ella no li ha revelat la seva veritable identitat i es fa dir simplement Maria. El seu antic amant, el marquès de Saverny, l'ha trobat i intenta per tots els mitjans fer-la deixar la seva vida provinciana i tornar-la a París. Coneixent el seu passat, no pot arribar a creure que Marion ho hagi deixat tot per amor. Saverny, en marxar, és agredit per uns malfactors. Didier, l'enamorat de Marion, sent els seus crits de socors i l'ajuda posant en fuga els agressors. Tots dos es presenten davant Marion, però Didier sospita de la familiaritat amb la que el marquès tracta la noia. Acte segon. A la plaça Major de Blois es comenta el nou edicte del cardenal de Richelieu prohibint els duels sota pena de mort. Edicte que sembla que a París ningú respecta. Saverny explica davant la hilaritat general els amors de la Delorme amb un jove burgès. Didier, cada cop més convençut que Saverny és un rival en l'amor, el busca i quan el troba l'insulta per tal de provocar-lo a un duel, que el marquès acaba acceptant. En plena feina arriben els guàrdies disposats a aplicar l'edicte. Didier és detingut mentre que Saverny es fa el mort i pot escapar. El senyor de la Femàs, agent del cardenal, desitja Marion i li proposa aquesta salvar Didier a canvi del seu amor. La dona el rebutja de manera furibunda. Acte tercer. Ara som en el parc del castell de Nangy. Didier s'ha pogut escapar de presó i juntament amb Marion s'ha unit a una companyia de còmics ambulants encapçalada per l'Elio. Saverny, disfressat, també ronda el lloc ja que en el castell hi viu el seu oncle. El malvat La Femàs, per la seva part, decidit a trobar el fugitiu i l'antiga cortesana, fa que els còmics actuïn davant d'ell amb l'esperança de desemmascarar-los públicament. Saverny està decidit a salvar-los i li diu a Didier que Marion Delorme ha estat reconeguda, però com que el noi no sap la veritable identitat de la seva enamorada, el marquès li ha d'explicar la veritat. Didier, furiós, es dona a conèixer La Femàs i és novament arrestat, aquest cop juntament amb Saverny, ara amic seu de l'ànima. acabem de sentir l'escena final de l'òpera A l'ora scorse. Acte quart. A la fortalesa de Beaugency, Didier i Saverny esperen l'hora de la seva execució. L'oncle del marquès ha aconseguit el perdó per ell, però quan el van alliberar demana que en lloc seu alliberin el seu amic. Li neguen i aleshores decideix morir al costat de Didier. Marion, desesperada, accepta el tracte amb la Femàs, però quan va a la presó per treure Didier, aquell li respon amb insults. Només quan és a punt de ser portat a la mort, accedeix a perdonar-la. Després surt amb Saverny. Passa una gran carrossa amb Richelieu a dins. Marion juga la seva última carta i suplica clemència al cardenal, que la nega. L'òpera s'acaba amb la desesperació de Marion en sentir els tambors que anuncien l'execució. I bé, estimades i estimats, avui acabem aquí. Per la setmana que ve, un nou programa. Porteu-vos bé. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.